Què tal, Artur? Com estàs?
Molt bé, Josep.
Això de Nadal?
Bé, a punt de celebrar-ho com ens deixin.
I limitadament.
Molt limitadament. Que tothom ho diu. És un Nadal estrany, un Nadal singular, però com bé deies avui al programa que us anava escoltant amb lo de la vacuna, doncs esperem que el que ve sigui normal.
De fet, tot el que a veure, com ho diré ara? Tot el que ens contenim aquest any és per poder compensar-ho l'any que ve. Perquè, com deia el Rafael Vilassant Juan, efectivament, l'any que ve, per aquesta època, ja l'efecte d'immunitat de la vacuna serà considerable.
Tant de bo.
Tant de bo sigui així.
I tant.
Mentrestant, el món de l'art continua esperant sortir del seu confinament, que sempre sol ser doble, no? Mm-hmm. El propi que ja li correspon com a sector, amb circumstàncies complicades, perquè tot això s'ha anat complicant abans de la pandèmia, més el que la pandèmia ha vingut a limitar-lo.
Efectivament, el que passa, Josep, que si bé abans de la pandèmia ens havíem queixat moltes vegades que el to, la musculatura de les exposicions que teníem, de les ofertes, diguéssim, visuals que la ciutat ens donava, no eren massa engrescadores o no estaven, diguéssim, al nivell que nosaltres ens hagués agradat tenir, és veritat que ara hi ha una sèrie d'exposicions que ara comentarem que ens permeten viatjar dins de la ciutat amb un cert nivell de qualitat. És perplex això que dic, sembla que no pugui ser, però és veritat que en aquest moment hi ha 4 o 5 exposicions a Barcelona que tenen un nivell prou interessant com podríem veure altres capitals europees.
Doncs precisament d'aquestes exposicions, perquè aquests dies de festa, dins dels horaris permesos, amb les limitacions corresponents, però vaja, si més no, també la setmana entrant, entre el cap de setmana de Nadal i el cap de setmana de Cap d'Any, es pot fer un forat per anar, per exemple, al MACBA a veure l'exposició de Fina Miralles, o al Museu Picasso per descobrir els quaderns de Picasso, o la Fundació Tàpies per veure Tàpies als 30, o al HUB, Modernisme cap a la cultura del disseny, o al CCCB, a partir d'aquesta exposició, que ja vas dir que t'interessava molt, de William Kentridge. També al Museu Marès, que continua sent un dels grans desconeguts. Algunes de les propostes que ens porta Artur Ramon ara mateix.
Acomiada't del taller amb Línia Directa, perquè et recullen el cotxe, el reparen i mentrestant tens un Audi de substitució. Sempre les millors cobertures, sempre el millor preu, garantit. Línia Directa t'ajuda. 917-700-700. Condicions a liniadirecta.com.
El discurs d'aquesta nit del rei pot fer canviar la imatge de la monarquia? Aquesta és la pregunta que s'està contestant via Twitter, @quiconi, en aquest moment. Una pregunta que ja ha contestat un nombre considerable d'oients. Per ser exactes, en aquest moment han contestat ja la pregunta 385 oients i el 81% està dient no. El discurs d'aquesta nit del rei no canviarà la imatge de la monarquia.
@quiconi. Vota a l'enquesta del programa a través del Twitter de Aquí amb Josep Cuní.
La pregunta del dia és compartida amb el Periódico de Catalunya.
Censurar menys, justificar menys, embrutar menys, sentenciar menys, cosificar, enganyar, desconfiar, dubtar menys.
El Periódico. Entendre-hi més.
Fins a 6 opcions per anar a veure obres d'art, per anar a repassar també els llegats culturals que ens han deixat en els museus, per exemple, la Fina Miralles al MACBA.
Sí, aquesta és una de les primeres exposicions que recomanaria perquè s'acaba el 31 de desembre, és a dir, que tenim pocs dies encara per visitar-la, d'una de les artistes més reconegudes dels anys 70, des d'aquella famosa intervenció que va fer el Vinson del Zoo, en el qual ella mateixa formava part, s'engaviava a la sala Vinson fins avui. És una artista doncs, que sempre ha estat entre el món conceptual, l'anar, feminisme, però la seva proposta crec que va més enllà de totes aquestes costures i és una figura poc coneguda internacionalment i també entre nosaltres. Per tant, la reivindico com una de les mostres que la nostra audiència podria visitar.
I els quaderns de Picasso al Museu Picasso?
Aquesta exposició ja vam parlar-ne la setmana passada, és amb motiu del 50 aniversari del Museu Picasso, estarà fins al 5 d'abril, per tant, hi ha més temps, i Picasso va escriure el 1907 Jo sóc el quadern, és a dir, es pot revisar pràcticament la biografia de Picasso a través dels seus dibuixos, dels seus quaderns, que a més inclouen peces que venen del Prado, de la Calcografia Nacional, de l'Acadèmia San Fernando i la de Barcelona, la de Sant Jordi, del MNAC i del Museu de Montserrat.
I si saltem a la Fundació Tàpies, Tàpies el 30?
Aquesta és una exposició que el que es commemora són el 30è aniversari de la Fundació Tàpies. Comença el 1953, és a dir, quan Tàpies té 30 anys, que és un moment clau perquè comença la seva etapa informalista. És el moment que fitxa per la gran galerista nord-americana de Nova York, Martha Jackson. I a partir d'aquí doncs comença aquesta obra matèrica que coneixem de Tàpies i que arriba fins a pràcticament a la seva mort. És a dir, Tàpies a partir d'aquest moment desenvolupa un llenguatge que són variacions sobre el mateix tema i que es veuen en aquesta exposició amb préstecs nacionals i internacionals de primeríssim nivell.
I el HUB, que és aquell museu que hi ha a la plaça de les Glòries, la grapadora, que es va dir en el seu moment, i que no sé si és gaire conegut, no sé si hi ha molta concurrència.
Malauradament és un museu que es visita poc i està molt bé, i a més, des de que fa uns anys ja està dirigit per Pilar Vélez, té una bona programació i fan les coses ben fetes, però malauradament no sé si és per l'emplaçament, per la maleïda plaça de les Glòries.
És que hi ha unes obres permanents que no s'ha acabat obres, mai, no?
I sé que tenia bastants visitants, diguéssim, turistes, però actualment, naturalment, tot això ha caigut dramàticament. Però hi ha aquesta exposició sobre el modernisme, que és una reinterpretació del modernisme com el primer pas cap al disseny, que està molt ben pensada i molt ben estructurada i que explica d'una manera, diguéssim, amb una tesi sòlida, com el modernisme no és simplement un moviment estanc, un moviment que va quedar circunscrit a finals del XIX, principis del XX, sinó que és el precursor de grans moviments, diguéssim, racionalistes, com el Cat Pack, com inclús dissenys que avui formen part de la nostra vida quotidiana.
Suposo que aquí també hi entra en joc el fet que sigui poc conegut relativament, malgrat que ja fa uns quants anys que existeix el HUB. Què és d'aquells casos que ens planteja si hem d'anar a veure el continent o el contingut, no? Que això passa en alguns museus també moderns, d'edificis moderns, que dius, a veure, vaig a veure... Què vaig a veure, l'edifici o vaig a veure el que hi ha dins? El pes de la nova arquitectura és tan fort com perquè m'abadeixi tant que no em fixi en la importància de la peça d'art?
És això que es diu l'efecte Guggenheim, que és a dir, aquesta idea del museu també com a escultura, com a obra d'art. Amb el HUB no és tan evident, perquè és un edifici, diguéssim, d'unes característiques diferents, però sí que és, forma part, com després en parlarem, del Museu Marès, no? D'aquests grans museus que tenim a Barcelona i que la gent no els visita, la gent no els desconeix, o simplement a vegades hi ha uns certs prejudicis per anar-los a veure, que és una pena, no? Que fa com mandra, dius, ara he d'anar a veure... També passa una mica a vegades amb el MNAC, per la situació en la que està. La situació, diguéssim, a la muntanya, costa molt. L'accessibilitat a certs museus a la ciutat és complexa. En canvi, els museus que formen part de l'entorn més fàcil, com les exposicions doncs, que en un moment donat es feien a la Pedrera, etc., doncs són més fàcils de visitar. És un tema també de comoditat dins dels moviments de la ciutat.
Bé, però el Museu Marès està al costat de la catedral, per
sí,
tant...
Sí, és un museu que està fàcil, al costat això. De la catedral, però ara, per exemple, no és el cas aquest any, però, per exemple, en aquestes dates molta gent li pot fer mandra perquè hi ha, doncs...
La Fira de Santa
Llúcia, sí. I allò queda aquest col·lapsat, any, sí. Etc. Jo hi vaig anar dissabte passat a veure, perquè jo crec que és possiblement el segon museu d'Espanya amb importància d'escultura. És impressionant, lo del Museu Marès. I estava pràcticament sol. Pràcticament sol. Em vaig creuar amb un parell de persones. I és una llàstima perquè està molt ben posat, el porta un equip molt potent, de gent molt activa, i que fan coses que estan molt bé i que majoritàriament on vaig trobar cua després per visitar el Pessebre, que està bé, però vull dir que té l'interès que té, però el que és important és el museu. I el museu té unes peces de primeríssim nivell que van des de... Home, és l'únic museu que té una obra a Barcelona del mestre Cabestany, que és el millor escultor del nostre romànic. I després, doncs, de peces de romàniques, gòtiques, del barroc, amb escultura, especialment, és impressionant. Saps què em va donar la sensació? Que potser hi ha massa cosa i costa de veure. Si no ets especialista del tema, t'acaba una mica... Tantes peces juntes acaba sent una mica agobiant. Però és un museu a descobrir.
Perquè Marès també era col·leccionista.
Marès tenia el síndrome de Diogen. És a dir, acumulava. Acumulava, però
tot, sí.
Jo el vaig conèixer. Ell era molt,
jo,
molt...
També.
Jo era molt jove, ell molt gran.
A mi em va regalar, tinc un dibuix d'ell. dedicat, a més, cosa que em va fer una especial il·lusió. També t'he de dir que era una època en la qual, pobre home, li feia molt poc cas gairebé ningú, eh?
Ell va estar molt estigmatitzat, doncs, per la seva... el que parlàvem l'altre dia, no? Marès és també un producte d'aquella Barcelona del franquisme, d'alguna forma, vinculada també amb Porciol, és el que dèiem, però això no implica que fos un escultor rellevant dins del món clàssic, i després que fos un gran col·leccionista. És a dir, sembla mentida quan visites el museu que tot això ho hagi pogut fer una sola persona. Uh-huh. Perquè, clar, és que no només col·lecció d'exvots, col·lecció d'escultura...
De forquilles.
De bànols, de forquilles, de tot. És que ho col·leccionava tot.
Una mena de brocanter a l'engròs.
Jo diria que era un col·leccionista de tot, és a dir, d'aquelles persones que tenen aquesta malaltia de l'acumulació... Jo la tinc una mica, però clar, no aquests límits. D'anar cada dia adquirint coses i acumulant, i acumulant, i acumulant. Ara, per exemple, és terrible pels que ens agrada això, no? Perquè és un moment en el que ja surten moltes coses i surten bastant bé de preu, per tant, no, i perquè, anem acumulant,
i,
també.
I perquè la limitació dels espais dels habitacles és considerable, no, clar, tu pots ser col·leccionista amb un pis una mica gran.
Però ell era molt llest, eh? Ell, quan ja tenia la col·lecció feta, va arribar a aquest acord amb l'Ajuntament d'aquests 4 pisos que té del museu. Ell vivia dalt, com saps, sí. I llavors, clar, tota la seva col·lecció la va poder distribuir en el museu. És un dels grans desconeguts de Barcelona. A més, aquests museus de col·leccionistes m'agraden molt. Per exemple, Sitges i el Cau Ferrat, no? Que és el museu del Rossinyol, que tenim aquí al costat, i és una meravella. Doncs a Barcelona tenim el Museu Marès, que més enllà de l'estereotip ideològic, és que això a mi em molesta molt, no? És com, per exemple, aquesta mania amb criticar ideològicament a Pla. Escolta'm, Pla és el millor escriptor del segle XX català. Li agradi o no li agradi la ideologia, val? És així, i no ho dic jo, vull dir, això, els cànons literaris, doncs, ho expliquen, el millor narrador, el que ha escrit i ha descrit millor la nostra terra, d'una manera fàcil, intel·ligible, com deia ell, no em reverís, és Pla. Doncs Marès és el gran col·leccionista, i deixem-nos estar, ja, si en aquella època, doncs, hi havia el Franco, no hi era, vull dir, ja està.
És més difícil desfer un prejudici que un àtom.
Completament.
Doncs, com que és difícil desfer un prejudici, quan el prejudici domina, a partir del prejudici, hi ha tota la condició que ve al darrere.
Però a mi hi ha, per exemple, vides de gent, de creadors, que no m'agraden. No m'agrada gens la vida de Jaime Gil de Viedma, gens, però és un poeta magnífic que té a veure una cosa amb l'altra. O sigui, separem les vides de les obres.
Però això hi haurà qui et dirà que no és possible.
Jo ho veig que...
És a dir... No, jo comparteixo el teu punt de vista,
sí, no?
Però hi haurà qui et dirà que no és possible, perquè...
I llavors s'estigmatitza.
Bé, serà... No sé, tu què en penses, Jacinto?
Jo crec que és un tema molt complicat, eh?
Que sí?
Si tens que pensar en la vida dels escriptors, dels artistes... Clar, totes les vides, quan les mires amb una lupa...
No n'hi ha cap que s'aguanti.
No n'hi ha cap que s'aguanti. No tens que ser filonazi ni antisemita. Hi ha molta cosa... Mira la vida de Picasso, no?
Bueno, hòstia, clar. Però ara el Picasso, per exemple, se l'està estigmatitzant, justament per això.
Amb una certa lògica me too, perquè clar, és que...
Bueno, però des de la lògica me too, llavors dius, home, l'analitzem com a artista o l'analitzem com a diguéssim, persona que tenia un tipus d'actitud que avui no són les que estan dins de la societat, no?
Woody Allen.
Sí, Woody Allen.
Pel·lícules de Woody Allen, què fem? Música de Michael Jackson, què fem? Sí.
Però vosaltres no seríeu partidaris d'analitzar les obres i deixar apartades una mica les vides? Jo crec, eh?
Jo personalment sí.
Jo personalment jo sí, dels que sí,
però també admeto que és molt difícil que mentre estiguis escoltant la música del Michael Jackson, mentre estiguis veient una pel·lícula del Woody Allen o llegint les seves memòries, mentre estiguis observant un quadre de Picasso, no et vingui, encara que sigui fugisserament al cap, el pensament de dir, però va ser un cabronàs.
Mira el problema que ha hagut amb Balthus. Balthus, que tant ens agradava,
sí.
Balthus, clar, pintava nenes ensenyant les calces.
Bé, Nabokov, què fem amb la Lolita de Nabokov?
Què fem amb Nabokov? Clar, avui no, possiblement no es podria publicar.
No es podria publicar.
Segurament, no? No ho sé. Jo
tenim que revisar tot el cànon.
És un tema...
Tenim que revisar Shakespeare. Perquè hi ha molts assassinats.
Aquesta matinada llegia un article d'una escriptora americana que s'autoproclama, a veure si ho trobo mentrestant, eh? S'autoproclama socialista, amb S majúscula, diu ella, que...
Ja pots fer dues coses a la vegada?
No, estic intentant fer, però no me'n surto. Perdoneu, eh? Que ha fet un article molt interessant que compara el New York Times amb el Financial Times. I ella diu, jo, que sóc socialista, amb S majúscula, jo, cada dia... rebo el New York Times, que no em llegeixo perquè ja me'l sé de memòria, i sí que llegeixo el Financial Times, que diu tot el que a mi no m'agrada, però com a mínim el Financial Times m'explica de debò de què va la vida, no el New York Times, que està marcat per un prejudici que durant molt de temps ideològic, legítim, editorial, que durant molt de temps m'ha interessat molt i és el meu, però que m'estic adonant que no em serveix com a eina defensiva de com funciona la societat. I m'ha semblat realment molt interessant, molt interessant.
És que és aquesta dialèctica, no?, de veure on posem les coses, com a... és a dir, aplicar, això ho hem parlat en aquest programa aquest any, perquè estan a la societat, aplicar el Codi Civil d'avui a segons quines coses del passat, és que llavors no hi ha res que s'aguanti, clar.
Tu us ho recomano, es titula, ho publica, caram, aquí, ¿Por qué prefiero el Financial Times sobre el New York Times?
Carai,
I ho publica Letras Libres, eh?, que ja coneixes què és Letras Libres, no, tu, Jacinto, o no?
Bueno, editorial.
No? Exactament, doncs això. I ho escriu Amber A. Lee Frost.
Amber és un nom molt de New York, neoyorquesa, no?
Sí.
Amber?
Sí. Això és New York total i absolut. Sí. L'article no està escrit ara, eh? Està escrit l'any passat. Però vaja, en tot cas, és interessant... Mm. Perquè aquí també intervé tot el que té a veure amb la mirada com Trump ha condicionat i condiciona també des d'un determinat periodisme els fets de la pròpia política, no?, i de la pròpia presidència, que ara s'acaba, però vaja, s'acaba organitzant uns sidrals considerables i d'aquí al 20 de gener espera't els que no organitzarà.
Com si no tinguessin bastant prou sidrals en el Nadal.
Però és que Trump morirà matant, no?
Sí,
no tenies
si
algun
no podia dubte, sortir
no?
d'una manera digna i educada de la Casa Blanca.
A quin museu l'invitaries tu? De Nova York, perquè no hagi de viatjar gaire.
Jo, si hagués un museu de la ignomínia, és on l'enviaria.
La ignomínia?
No? Sí, perquè l'enviaria...
Segur que existeix,
perquè...
Amb Gengis Khan i...
Sí. Trump és l'antidea del museu, és l'antidea de la cultura, és l'anticultura.
No li recordo parlant de cultura, el Trump.
No.
Cul què?
Cul què? Cul what? Cul what?
Artur Ramon i Jacinto Antón en directe en aquest programa, i ara parlem del CID.
Estimat taller, no ets tu.